El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Què passa avui? Bon dia, matiners, és dilluns. No passa res.
Estàs segur que no passa res?
No passa res. Cristina Ramon, sí? Com estàs? És dilluns.
Ja,
no passa
jo res. Així estic, que és dilluns. Fa res, era divendres, yeah,
Què més dona?
Però bueno, què hi farem? Jo què sé.
Què
anem
més
a tirar-li,
endavant. És dilluns, però no passa res. Aquí estem naltros, puntualíssims, a les 6 del matí, com cada dilluns. A Cristina Ramon ja l'heu sentit, jo som en Vicent Tur. En Pablo Morganti estan a controls tècnics, amb els seus botonets de colors, que fan tenen colors igual que un
Pareix
divendres.
Pareix superdivertit, eh?
Sí, és divertit.
Realment.
Jo no entenc el que fa, però és igual. I també estaran per aquí en David Ventura, en Irene Roig Francolí i en Sergi Torres. Avui, què tenim per explicar-vos? Mirau, parlarem d'astronomia perquè les Balears es preparen per un gran eclipsi, ja ens estan preparant per això, per un gran eclipsi que hi haurà en agost de 2026. Parlarem amb l'agrupació astronòmica d'Eivissa. També parlarem de la secció de videojocs, Ready Player 3, i ja sabeu que tenim les nostres seccions habituals de tota la vida per aguantar fins que siguin les 7 del matí i venguin la gent d'informatius i mos tirin fora.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Sant Lleó el Gran. El petit serà un altre dia. Papa i doctor de l'Església.
Home, és que és el gran.
Clar, el gran va primer.
Clar.
Sí. Sant Andreu Avelí, prevere. Sant Tiberi, màrtir. Santa Teopista, verge. Teopista, tremendo. També és, claro, és el dia de felicitar sa cosina Teopista, perquè jo no sé tu quantes en tens, però en tenc 3 o 4 per allí, ara que ho penses.
Jo en tenc 5 o 6. També és el dia mundial de la ciència per a la pau i el desenvolupament, el dia internacional del càncer neuroendocrino, el dia mundial dels orfes, actualment s'estima que hi ha en els països en desenvolupament uns 13 milions de boixos que han perdut els dos pares, per exemple, per conflictes bèl·lics o per malalties, i també és el Dia Internacional de la Comptabilitat.
I anem amb la música. Per comptar un grapat de dòlars no necessiteu cap comptable, només necessiteu una mica de música. Un 10 de novembre, però de 1928, naixia a Roma un dels compositors de música de pel·lícules més importants del segle XX. Estan parlant d'Ennio Morricone. Morricone és molt italià, no? Morricone?
Morricone.
Morricone. Va firmar centenars de bandes sonores de pel·lícules, algunes totalment imprescindibles, com s'anomenada Trilogia dels Dòlars, per un grapat de dòlars. És bo, es lleig i es dolent, i fins que li va arribar sora. Sense Morricone, el gènere de s'espagueti western no seria el que és. Però també va compondre la música de La Missió, Els Intocables d'Eliot Ness, Cinema Paradiso o The Hateful Eight.
Aquesta que escoltes, efectivament, és la banda sonora de Per un grapat de dòlars. Anem amb els temps per avui, 10 de novembre de 2025. Intervals de nevolats, temperatures nocturnes que baixaran una miqueta i diurnes en lleuger ascens. El vent serà fluix, a moderat del sud-oest. Res rellevant, un dia tranquil des del punt de vista meteorològic. Temperatures a Palma, 13 de mínima, 22 de màxima. En el cas de les Pitiuses, tindrem a l'aeroport d'Eivissa 14 de mínima, 21 de màxima. I en el cas de Menorca, us direm la temperatura de Maó, que serà relativament baixa, 12 de mínima, 20 de màxima.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Vinga, que és dilluns, però no passa res. Nosaltres seguim cantant sota la dutxa. Començam la setmana cantant sota la dutxa, com sempre, amb en David Ventura, que és qui selecciona les cançons especialment per tu. David, bon dia.
Bon dia, Vicent. Hi ha coses que no cap d'entendre, i una d'elles és com pot ser que després de 3 anys fent una secció diària... quantes voltes ens hem despertat junts i hem cantat sota la dutxa? 600, 700... I doncs bé, encara no vos havia portat aquí a un dels meus grups favoritíssims, el gran grup de Britpop dels 90s, que, com tothom sap, no són ni els Oasis, per favor, ni els Blur, sinó els Pulp. Un grup de Sheffield, jo vaig al pub on van tocar per primera volta, també vaig estar on el seu cantant, un aleshores juvenil Jarvis Cocker, es va llançar per la finestra per impressionar una lota. Ell es va trencar una cama i, evidentment, ella no es va enamorar, sinó que es va horroritzar. Els Pulp compleixen 30 anys de la publicació de l'obra més aclamada, el disc Different Class. Però què he de fer? Posar-vos un altre cop al Come On People? Jo, la meva opció és, si no us importa, posar-vos una cançó que segur que no coneixeu. És un single que es va publicar l'any 92, no apareix a cap àlbum, només va sortir amb un recopilatori de rareses i de singles, i que es diu Oh, U, Gone, Gone. I sí, els Pulp et poden salvar un dilluns.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Arriba el moment de jugar a videojocs o al manco de parlar-ne. Ho farem, com sempre, amb en Sergi Torres. Que, com estàs? Què
bon
tal?
Bon dia,
com
passa cosa? Una mica acansat.
Sí.
Com si hagués dormit poc.
Sí.
I com si haguéssiu tingut valtros a culpa.
Tota la nit jugant allí a videojocs. No, en altres no m'ho miris.
Sí, jo també.
Jo no he fet res. No, jo no he fet res.
He notat un mal duit teu aquesta nit.
Jo no he fet res. I això et passa per menjar kebabs a la teva edat.
Clar. D'ahir del com és, de l'Anatòlia.
Sí, exacte. Sí,
golpe
sí,
bajo,
sí,
golpe
sí,
bajo.
Sí, allí s'has ficat, quasi arribant a les figuretes, imagina't.
Un kebab a l'any.
I en Pablo Morganti també el tenim per aquí, com sempre, tal, per bon parlar dia. De videojocs. Sí. Anem a parlar de Nintendo una miqueta per començar.
Per què no?
Vinga, va.
Jo sé que jo m'agrada parlar de Nintendo tan bé com malament. I com cada trimestre Nintendo amolla els seus resultats trimestrals.
Que estan forradíssims, segur.
Com, pues mira, escolta aquesta musiqueta.
Sí, sí, és la musiqueta que escolten els executius de clink, Nintendo, clink, 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 clink. Però no els usuaris de Nintendo.
No, la veritat és que no. En canvi, això és de Nintendo, és la butxaca buidant-se, saps? O sigui, és la mateixa, sí. Però al revés.
Sí.
Això era New Super Mario Bros. 2, que era un joc que, curiosament, Nintendo va treure en 2013, que anava enfocat a aconseguir totes les monedes, que és el que pareix que fan amb els seus usuaris. I, bueno... Com cada trimestre anàvem dient...
Es van inspirar en aquest joc, no?
Totalment. Sí. I a va ser canvi, no? Quan, també quan es va morir el president de Nintendo, en Iwata, doncs va acabar un canvi de mentalitat.
Clar.
pues, com anàvem dient, fan una reunió trimestral en què anuncien i analitzen els seus resultats financers, els comparteixen amb els seus inversors i de més. I així és com hem pogut sebre les següents dades. Primer, que la Switch 2 ha estat un èxit aclaparador. Ha venut en menys de 4 mesos més de 10 milions de consoles.
Wow.
Així com més de 20 milions de jocs. Sent el rècord històric per qualsevol consola en aquest període de temps. Segon, ja podem dir de forma quasi oficial, en realitat sí, que amb 154 milions d'unitats venudes, la Switch 1 és la segona consola més venuda de la història. Pues acaba d'igualar a la Nintendo DS.
Perdona, per darrere de la Nintendo DS.
L'ha igualat, perquè realment, a veure, si mos agafem les xifres que han publicat, la Nintendo DS va vendre 154,02 milions de consoles i la Switch 154,01. Vale, en el període que ha passat ja l'ha superat. I només queda per davant la Play 2, la PlayStation 2, que va vendre uns 160 milions d'unitats. I tercer, Nintendo, seguint en sa estratègia de diversificar el seu portfoli de productes i explotar les seves IPs, confirma que planeja tenir un llançament regular de pel·lícules, començant amb The Super Mario Galaxy Movie l'any que ve, i en 2027 sa pel·lícula de The Legend of Zelda, passant a tenir estrenos més regulars. Perquè fins ara només havien tingut la primera de Mario, que va ser ja fa 2 anys, en 2023, com passa el temps. I, bueno, també m'han donat un parell de xifres, com que, per exemple, el 92% de la gent que es va comprar la Switch 2 es va comprar també Mario Kart World, que el 84% dels usuaris venien de la Switch 1,
sí,
etcètera.
Bueno, aquestes dades no són
importants.
No són sorprenents. Anem a seguir parlant de Nintendo, però ho feim ara en format de llançaments de videojocs que ja pots jugar i dins de l'univers de Zelda, que és un exclusiu de Nintendo.
Sí, sí, un dels més mítics, bé. Podem tenir Super Mario, Metroid i The Legend of Zelda.
Sí,
la Santíssima Trinitat, no?
Sí, com a IPs més potents de Nintendo, Mario, Pokémon...
Bueno, i després
Pokémon,
ja vendria
Pokémon.
Zelda.
Ah, sí, Pokémon.
Faltaves Pokémon.
Clar, correcte. Sí. Però bé, és de les més veteranes. I ara estem amb un joc que juguem precisament amb la que li dona títol als jocs de Link, perquè el protagonista es diu Link, que és la princesa Zelda. En aquest cas sí que podem jugar amb la princesa Zelda, no? I es tracta d'un joc que es diu Hyrule.
Però bueno, depèn. Jo a casa sempre dic Hyrule, saps?
Hyrule. Hyrule Warriors, l'era del desterrament.
When the Zonai, who descended from the heavens, joined hands with the Hylians, who dwelled on the surface, their union led to a great and prosperous kingdom.
Bé, aquesta és la princesa Zelda, que està parlant-nos en anglès, encara que és japonesa. És un exclusiu de Switch 2.
I ens trobem...
Exacte. Ens trobem amb un joc d'acció tipus Musou, que és un joc bàsicament on controlem personatges molt poderosos que amb un sol combo poden destruir centenars d'enemics. O sigui, sem un exèrcit d'un sol home, d'una sola dona,
sí,
contra exèrcits literals.
Això mola.
Sí, és com una fantasia de poder definitiva, no?
Sí.
I aquest joc és una...
M'agrada, em satisfà.
Et satisfà, clar, sí. Et sents així com a casa, una mica, no?
Sí. Sí, efectivament.
Por supuesto. Bé, aquest joc és una prequela de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, que va sortir fa un any, 2 anys...
Ja fa 2, va sortir finals del 23.
2 anys, vale. On podrem conèixer en profunditat la història que se'ns conta d'una manera així com de vetllada, no? Una miqueta com una mena d'història que està al fons, no? En aquest joc. Ens posem en la pell de Zelda, de la princesa Zelda, que dona títol a les aventures de Link, que és transportada segles enrere al principi d'aquest joc, del Tears of the Kingdom, i serem partíceps de la guerra que Rauru, el primer rei de Hyrule, i els 6 savis van lliurar contra Ganon, que és el villà etern de la sèrie. És Ganondorf, no sé, és com el mateix, no?
Sí.
Ganon és un dimoni, crec, i Ganondorf és com la seva forma humana, una cosa així. Però
Ganondorf
sempre és el mateix.
És la forma humana i sí, Ganon és la forma, diguem, bèstia o demonieta. Sí.
És el coco d'aquesta saga,
sí,
vale?
Sí.
El joc té un fort èmfasi en la història i en les cinemàtiques, que s'intercalaran amb èpiques batalles on podrem controlar un elenc de fins a 20 personatges diferents, podrem escollir un d'ells, vale? Procedents de les diferents races i cultures que poden el regne, i podrem jugar en cooperativa amb altra persona tant en pantalla dividida com online. tindrem un extens mapa que inclou tota mena de territoris, des d'illes flotants fins a regnes al subsol, on seleccionarem les zones que volem conquerir per fer avançar el front com una guerra de veritat, o sigui, veurem el mapa en temps real, entre cometes. Combos letals, habilitats màgiques, controls dels elements, artefactes tecnològics, tindrem al nostre abast un ampli arsenal que haurem de combinar amb les habilitats naturals del personatge que escollim. Es nota que no conec aquest univers en absolut.
És que, a veure...
En Sergi sí.
És que no deixa de ser un museu. És un museu sí. adaptat a les mecàniques de Zelda.
És que tampoc l'he vist més, no? O sigui, és que no... I amb la història de Zelda, que sí, és, jo suposo
integrat.
Que és lo graciós, no?
Sí, la gràcia està en que en su Tears of the Kingdom tenim un viatge en el temps, que en Zelda viatja de manera accidental al passat, i tota aquesta part de darrere no la sabem. En su lloc original m'ho la compten en cinemàtiques, però no la vivim. I ara amb aquest joc tenim l'oportunitat d'anar endarrere i jugar-la. Tot això sí. implementat amb mecàniques pròpies de Zelda, d'aquestos nous... Bueno, aquesta nova saga. I està prou bé. O sigui, si ets fan de la saga, t'agradarà. Té sí. molt de fanservice, podríem dir.
Molt bé. Però tenen que agradar els museus, eh? A mi no m'agraden.
No, jo tampoc, sóc incapaç. No. Me vaig comprar l'anterior i encara el tinc presentat.
Jo, el meu germà, recordo que jugava molt al Dynasty Warriors, que és una sí. saga
mítica
de museu.
Sí, sí, exactament el mateix, però amb un altre nom.
Però com no t'avorreixes, tio.
Ja, jo tampoc ho entès mai.
Bé. Molt bé, alguna cosa més a dir sobre Zelda?
No, està bé, gràcies.
Està bé. Deixem Nintendo, anem a parlar d'un joc de terror.
Sí, anem a parlar d'un joc de terror que combina Resident Evil 7 amb Black Mirror.
Hello, Samuel. My name is Isla. When you're with me, you'll forget all of the worries and stresses of your daily life.
Quin mal rotllet, eh?
Sí, la veritat que està xulo el joc.
Ostres.
És un joc de terror en primera persona, desenvolupat per...
Isla, es diu?
Es diu Isla.
Sí, però són com...
Són sigles, sí. Bueno, A.I.L.A.
Què vol dir?
Pues realment no ho sé. A, estic convençut que ve d'intel·ligència artificial, però...
A, I és intel·ligència artificial.
I L.A., pues deu ser de primer vol. No sé.
GTA Los Angeles.
No sé.
CSI Miami. Vinga, va.
Pues la veritat, no ho sé. Està desenvolupat, com dèiem, per Pulsatrix Studios. He buscat i no tenen gaire background. Sortirà el pròxim 25 de novembre per PC, Play 5 i Xbox Series. I està ambientat en un futur proper, plegat a tecnologia immersiva, una mica com ara, però més amb realitat virtual, i encarnarem a un provador de videojocs professional, és a dir, un atlot com en Pablo o com jo, o com altres estimats oients, que juga a videojocs, amb l'única diferència de que en comptes de pagar per jugar, ell cobra.
I que aquesta... guai, tio.
És el nostre somni. I en aquesta ocasió li toca provar una sèrie de jocs i experiències de realitat virtual desenvolupades per una IA anomenada Isla, la qual s'alimenta dels teus temors més profunds.
Ah, clar. Per què no provaries això?
En realitat, té que estar guai, eh? No sé. Com les escenes que genera són quasi reals...
Això és Solaris, de Stanislav Lem.
No l'he vist.
La novel·la? Me refereix a la novel·la, no a la pel·lícula.
No, ni ho he llegit ni l'he vist.
La pel·li es basa en una novel·la. I...
És talment això, no?
La premissa és la mateixa.
No dissimulen.
Sí, és semblant.
El que aquí hi ha un cas de realitat virtual, és la gran diferència.
És un planeta que reprodueix el teu desig més íntim.
Em vol sonar.
Esteu,
sí.
però per molt terrible que sigui.
I ho fa realitat.
I ho fa realitat.
Pues més o menys
però
així,
tan real que tu creus.
Però aquí per putejar-te, perquè la idea és la mateixa, sí, que no sí, sàpigues sí. distingir quan estàs dins del joc o quan no.
Clar, és que és això.
Clar.
I l'ambientació i els gràfics són espectaculars, està desenvolupat, com o no, amb un Real Engine 5. I com a únic punt negatiu, comentar que, per desgràcia, el joc no ofereix suport amb realitat virtual, m'hi veient que per falta de pressupost, però penso que oferia una experiència molt més immersiva i una
Hombre,
mica origen, no?
I a part,
o sigui,
i a part...
tu dintres joc en cascos, mentre sense realitat també estàs en cascos.
Clar, és com molt coherent.
Sí.
Seria molt coherent amb el joc.
Estaria molt guai, però sí. no ha pogut ser possible. Si us interessa la premissa, teniu disponible ja una demo a Steam, des d'allà mateix. I, com hem dit, 25 de novembre.
Molt bé. I tancam aquesta secció de videojocs amb un que es diu, que segur que us dona molta satisfacció.
És molt perquè, satisfactori.
Perquè es diu Satisfactory, literalment.
Es diu Satisfactory. És veritat,
sí.
tio.
Sí, sí.
Es diu Satisfactory, però en realitat en anglès es diu Satisfactory.
No, jo aquí llegeix satisfactori.
No, tens raó, m'he equivocat.
Satisfactory, no.
What the fuck are you saying?
What the fuck are you saying?
Quin anglès de Birmingham.
Qui diu satisfactori?
És molt satisfactori aquest joc.
Tremendo anglès de Birmingham.
Idò, aquest satisfactori...
Per un videojoc que li posen un nom que s'entén.
Ja, és la veritat, eh? Però bé. És un joc en primera persona, aquest és satisfactori, per fins a 4 jugadors en cooperatiu, de món obert amb pinzellades d'exploració i de combat. Viatjarem cap a un planeta alienígena verge amb una superfície jugable de 30 km quadrats, que és bastant, i ens dedicarem a industrialitzar-lo, per això lo de satisfactori, no? Factori. Sí. La nostra missió és clara. Explotar els recursos naturals dels que disposa el planeta, que el planeta es diu Massage 2, obro parèntesis, A, B, tanco parèntesis, B minúscula. Molt bé. En nom de la nostra gran corporació Fixit, que no sé el que vol dir. Per això construirem fàbriques de tot tipus, recolectarem els materials necessaris per expandir la nostra operació i desbloquejarem tecnologies avançades que ens permetin optimitzar la nostra explotació com a bon capitalista que som. Comandarem expedicions a la recerca de materials nous i combatirem la fauna local perquè són uns pesats i els cobrirem de cintes transportadores, trens, tuberies i estructures de tot tipus. Disposarem de vehicles, motxilles propulsores, trens, camions i plataformes de salt. També disposarem de l'anomenat equip de seguretat per fer front a les molestes criatures locals que pesat que són els locals que no es deixen fer els negocis, hombre.
Sí, això que és Avatar.
És una
tenim
sola.
Jo pensava que parlava de West End.
És Avatar, però en fàbriques, saps? En comptes de tancs. Optimitzar i mecanitzar són la clau en aquest simulador que ens permetrà construir sense límits la fàbrica automàtica dels nostres somnis capitalistes més humits i engraçats.
Jo, això de somnis de fer fàbriques, quasi prefereix és de la intel·ligència artificial, eh? Sí. Prefereix que em putegin a una fàbrica, però bueno, gustos.
Per gustos, per gustos colors.
Tu aquí ets el capatàs, tio, saps?
En qualsevol cas, ja sabeu, estimats oients, que serem dominats aviat per les màquines.
Sí, sí, sí. sí.
Jo vull declarar aquí oficialment que sempre...
En els món dels videojocs fa molt de temps que ho sabem,
sí.
Jo els he donat sempre suport a les màquines, per si us escolten algun dia, jo sempre he estat a la vostra part.
Tu ofereixes com a primer esclau.
Tu fas com David Bisbal, no?
Tu vols estar dins de Matrix. Ets aquell que diu, sé que no és real,
sí,
però que et
calvo,
però és que has vist que està bonic.
Està
tenia raó, sí, aquest senyor. Jo m'agradaria quedar-me en una simulació dels 90, per sempre. Saps?
Per sempre, la veritat. Sí. No estaria malament.
No estaria malament.
Igual us trobaríem a la mateixa dècada.
Exacte.
Moltes gràcies al Lots.
Bon dia. Adéu.
Altres ràdios, participació.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
A Esvedrà no hi ha ovnis.
Sí que hi ha ovnis. És dilluns i també hi ha ovnis. Més que mai, és dilluns.
Sí, sí, es vull nota,
dir,
eh?
Jo me'n recordo que divendres parlaven de psicofonies. Això no està en psicofònic, però també, déu-n'hi-do, anem a endinsar-nos aquí a la nostra secció de coses misterioses en un terreny poc conegut, eh? Com no sigui que estigues ja jubilat, que són els viatges de Sincerso.
Sí, que tenen com el seu propi llenguatge, l'has d'entendre, és d'estar-hi dins per entendre.
És un àmbit que, en el que no hi pots accedir...
Si no en formes part,
claro. Claro.
És tot un misteri.
És tot un misteri.
Per això està aquí. Però jo crec que t'agradarà més del que... No és tan misteriós, és més polit que misteriós.
A veure què tal.
Diu així, un dia Benidorm en Sincerso. Me'n vaig anar a veure sortir sol a la platja agafant-lo de sa mà, com si tingués 20 anys.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré.
Aquest és un reportatge meravellós d'en Pablo Rodero. Vaig a dir este nom des que ho he escrit, mm-hmm, perquè és que m'apareix fantàstic, des 20 minuts, 20 minuts.
Sí, sí, increïble, eh? Molt ben escrit. No, no és ironia, està molt bé.
No, no, boníssim, que se n'ha anat en el Gran Hotel Bali de Benidorm, que així com anècdota que ningú m'ha demanat, el vaig mirar preus per fer-hi la despedida soltera de la meva germana. Jo sense saber-ho. Arriba a saber que hi havia en Pablo Rodero fent un reportatge amb en Raja, també. Sí. Resulta que se n'hi ha anat, s'inicia de la temporada potent, que diu ell, dels viatges de Sincerso, els coneguts de dels viatges de l'Institut dels Majors i Serveis Socials. A la seva ciutat per excel·lència, claro que sí, a Benidorm.
Bueno, però a Balears també n'hi ha totes bandes, eh?
Sí, però per excel·lència és Benidorm.
Benidorm és Benidorm, sí, 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 sí.
No, ningú li treu el primer premi, i després de veure tot el que ha tret a Benidorm, jo tampoc no li trec el primer premi. Ha parat, per exemple, amb una tal Carmen Anton, que és una dona que anava amb un vestit, amb un traje a quadres, descriu molt bé lo arregladeta que va, i ella conta que en aquest viatge va conèixer l'autobús a unes amigues i quan va arribar a l'hotel va dir: abans de que em posin amb una senyora que no conec, prefereix que em posin amb aquesta senyora a l'habitació. I si no, diu, pues, m'agas 20 euros més cada dia. Diu, aquesta segoviana de 73 anys que viu a Villaverde, que és madrilenya. Diu que ella viatjant tota sola fa moltes amigues i que l'any passat, en Ibiza, es va fer amiga d'una senyora de Valladolid i amb una altra de Madrid, i es telefonen a dia d'avui i encara s'escriuen.
Mira que bé.
I que a Ben Almadena va conèixer a una lot de Tenerife, diu, bueno, un chico, que tenia 2 anys menos que jo. Carmen, no passa res, és un chico, claro que sí, tu tira-li endavant. I llavors, na Mari Carmen, aquesta és una de les millors històries, que està separada de fa 6 anys, no només ha fet amiguets en aquests viatges, bueno, amiguetes, amiguets sí que n'ha fet. Aquella mateixa tarda, algú a qui no vol identificar, perquè és molt respectuosa, però li ha donat el seu telèfon i ho diu així com en veueta, com a, amb una carcajada contenida, posa aquí.
Sí.
I diu, només mos han donat els telèfons, però me mola. Diu que
escolta,
no...
Escolta, fia tant de sa tercera edat.
No, no, van, és que ja van, abrevien, van directes a lo que, sí, 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 a lo que interessa. Però diu que, a més, aquesta no ha set la seva experiència més intensa, ni molt menys en aquests viatges. Diu que Santarío va conèixer a un home a l'autobús anant cap a una excursió i me acabe enrotllando con él. Perquè hay que aprofitar cada moment.
I però parla així, aquesta senyora, avui, s'enrotlla...
Sí, sí. Enrotllándome con él.
Li falta dir literal, massivo, a sa abuela.
I total, sí, sí. I diu que se'n van a veure sortir a sol a sa platja a les 7 del matí, agafant-li sa mà, i diu, ai, com una chavala de 20 anys. I era muy fogoso él. Buah, me lo pasé.
Molt bé, tenim alguna cosa més? Tenim horòscop?
Sí, tenim horòscop, però...
D'aquí, de Matusalén?
A veure... No... No, però va una miqueta per allà. Vull llegir amb l'horòscop de la persona més vella d'Espanya, nascuda un 18 de març de 1913, que, per tant, és Peixets.
Qui és aquesta dona?
Pues concretament parlam d'en Angelina Torres Vallbona, que és de Lleida. Ella és nascuda un 18 de març i, com és Piscis, Peixets, pues ella és creativa i imaginativa. Mm-hmm. Sol viure en els nebulats i a vegades la seva imaginació li juga males passades i acaba muntant-se pel·lícules.
Però quants anys té aquesta dona?
En té 112.
112 anys?
Sí, es pot muntar les pel·lícules en el seu cap que vulgui, que tenen 112 anys. Però d'ella també és sensible i és empàtica.
segons el horòscop mensual de Cosmopolitan, que creiem que és la millor referència per n'Angelina Torres Vallbona.
Per si n'has gastat una diferent cada dia.
Clar, hi ha que anar variant, perquè si no, no m'ho puc fiar.
Horòscop mensual, eh? No, no mensual. Setmanal. Per tot és mes de novembre.
No, clar, és que no podem estar-la marejant amb 112 anys no, clar, amb diari o mensual.
Atenció, Angelina Torres Vallbona, si ens escoltes.
A veure, Angelina, no sigues massa exigent amb sa teva parella aquest mes de novembre 2025. Perquè dus una temporadeta que l'únic que fas és criticar tot el que fa. I clar, entendrà ostres, també un cent i pico i no pot aguantar tant. En lo laboral t'hauries de jubilar ja, bona lota. Però tens una bona feina, segons el Cosmopolitan, i estàs passant per un bon moment. No descartis la possibilitat de rebre notícies de pujar, d'un ascens.
Hòstia.
Ara pot ser l'instant perfecte per rebre la recompensa que et mereixes des de fa molt de temps, la jubilació.
No, no, clar.
Bueno, t'arriba uns sous amb els que no comptes, així que aprofita i dona't un caprichito, com anar-te'n a Benidorm.
Sí.
I si dues temps sense estar en la teva família, esguelos sobretot, serà millor que posis un poc de la teva part i organitzis un cap de setmana per recuperar el temps perdut.
Vale, està clar que l'horòscop de peixos, de signe Piscis, de peixos de novembre, no està escrit per persones de 112 anys. No està escrit pensant en elles.
O això creiem, perquè igual resulta que està treballant i que de veritat li està exigint molt a la seva parella i estem aquí jutjant naltros. I diu que ho passarà molt millor de lo que imagina, però que tindrà una avèria a casa que la posarà dels nervis. Però que tingues paciència, Angelina, que després de 112 anys tot anirà bé.
I tant que sí.
El seu millor dia, 11 de novembre.
Demà.
Ah.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Deixat a subidón, per si de casa estàveu a casa allí, estimats oients, on el cotxe, inspirant-vos d'alguna forma, alerta amb els semàfors, si estàveu conduint, amb la Guàrdia Civil, amb els policies, Irene Roig Francolí, què tal? Què fas encara per Eivissa? Li estàs agafant gust?
Sarna, con gusto. No sé, sarna aquí no n'hi ha gaire. És més de
que
Barcelona.
Que no n'hi ha gaire. No tens
aquí també hi ha sarna?
No tens fills adolescents, després t'ho cons. Després tu, con, que visita't en casa... No, espera. Molt bé, anem... Feia dies que no duies rècords.
Ah, avui ve un rècord, sí.
Avui
sí,
ve un rècord, sí. Feia dies que no en duies. Increïble. Per favor, endavant amb el titular.
El titular diu així. Un home australià guanya un rècord Guinness llegint el nom més llarg del món.
Gran cançó, per il·lustrar això.
És bé, és del 007.
Sí, You Know My Name.
You Know My Name. Aquest rècord, hem de dir que no té tampoc gaire mèrit, perquè aquest nom més llarg del món que estava llegint era seu.
Ah.
Aquest senyor estava llegint el seu propi nom, pel qual ja havia guanyat un altre rècord en el 1990, que va ser quan es va posar aquest nom, ¿vale? Aquest senyor té, ojo, 2.251 noms.
No pot ser, no és gaire útil.
No. Tinana no serveix per res. O sigui, no és un DNI el que té, té una enciclopèdia i es passa. Els formularis online els van inventar perquè aquest senyor, si no, havia de... cada vegada que emplenava un formulari, deforestava l'Amazones.
Clar, i haurà de fer copy-paste, haurà de guardar una... No?
És que copy-paste del seu nom... O sigui, aquest senyor, quan dona el seu passaport, se de l'aeroport, li demana un resum a ChatGPT. Vale. La gent que ha d'agafar el transsiberià pot emportar-se en el nom d'aquest senyor i llegir-se'l d'anada i tornada. Si fessin servir el seu nom de paper higiènic, vale, fas paper higiènic amb, aquest, amb tots els noms d'aquests senyors escrits, sí, pots netejar 27 culs amb doble capa.
Segur, i a més amb el nom en petitet.
Exacte. Si el seu nom fos a Bíblia, ses misses durarien 3 papats. I el millor de tot és que no és que sons pares fossin uns catxondos mentals que volien que es passés 16 anys d'educació obligatòria aprenent a escriure el seu nom. És que se'l va posar ell legalment. Abans es deia només Lawrence Watkins, ¿vale? Només. Ja està. Diu Lawrence, cognom Watkins. Massa fàcil per ell. L'any 1990, no sé, degué conèixer la duquessa d'Alba, li va fer enveja. I va decidir posar-se també noms, tots els que coneixia de seus avantpassats i coneguts, i noms de pollades. Un dels noms és AZ2000, que vol dir... Bueno, això diu ell, perquè per jo és el nom d'una aspiradora. Diu que són 2.000 noms de sa A a sa Z. comença a pensar que Elon Musk no està boig per posar els noms de merda en els seus fills, sinó que el que fa és que entra a la llista de noms d'aquest senyor i tria l'atzar, es que clar, surti. Sa gràcia és que després de l'estúpida batalla legal que va fer per aquesta punyetera merda, Austràlia va canviar les seues lleis perquè cap idiota fes lo mateix.
No, però això no és trist, això està bé.
Clar, sí, sí, però ho haurien d'haver fet abans. Ja, els països, normalment, tenen uns límits. Mm. I jo estic molt a favor, perquè no li poses els teus fills pollades.
Clar.
Perquè la gent és subnormal. El principi del nom d'aquest senyor és Lawrence, Alon, Alois, Aloysius, Alfeig, Alun, Aliur, Alwin. No sé si ho notes.
Sí.
Però els noms de mig estan per ordre alfabètic.
Sí, 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 sí.
20 minuts va estar llegint això. 20 minuts també perquè el senyor anava molt lent. O sigui, es pot millorar allò de la lectura perquè anava molt lent. Ens mereixem l'extinció. El problema és que l'únic que trobaran els aliens quan s'acabi la nostra civilització serà el nom d'aquest senyor.
No estic d'acord amb tu. Es mereix extinció aquest tio. Això a Espanya no es pot fer, si no ha canviat el codi civil. Vull dir, no pots dir, no pots posar un nom denigrant. Hi ha un determinat número i la senyora o senyor de registre civil, si vas allí, no, és que és meu fill, vull que es digui i tal, te dirà que no.
Com un que li va voler posar arroba. I
li van dir que no.
I li van fotre una clatellada, que és el que es mereix.
Clar. Moltes gràcies, Irene Rocha Franculi. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Red was flying away. I thought I saw.
Una mica de blues en aquesta hora del matí, eh? Una mica de country blues, perquè el nostre disc de la setmana es diu We Still Stand. El seu autor és Joel L. González. I avui el començam a escoltar amb una cançó titulada Red Birds Flying Away, per dals vermells que s'allunyen, que se'n van lluny. L'estarem sentint tota aquesta setmana. És un àlbum de produccions blau i, com dèiem, és el disc de la setmana aquí al primer vol a Formentera. Amb ell arribarem quan siguin les 6:40 a l'abans informatiu. Oh, please, please, switch off that fool TV. Words were flying away. I thought I saw. Oh, bless the swing. He just came to her. Was a real thing. As a new dream. Reds were flying away, yeah.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Bon dia. A les 6 i 40 minuts d'aquest dilluns 10 de novembre vos explicam que ens espera una jornada marcada pels intervals ennuvolats i temperatures una mica més altes que ahir. Això en un dia en què durant l'informatiu matí destacarem que en els darrers anys s'ha frenat la capacitat de producció d'energia renovable. D'acord amb les dades de Red Eléctrica, després d'haver registrat un creixement destacat entre el 2020 i el 2023, que va més que duplicar, va passar de suposar prop del 8% de la potència instal·lada a més del 17%. Ara, en els darrers anys, aquesta crescuda no ha arribat a un punt. Per altra banda, vos contarem que la Felip tem que es recicli manco i pitjor per mort de l'aplicació de la llei estatal que obliga els ajuntaments a cobrar una taxa de fens que cobreixi el 100% del cost del servei de recollida i tractament de residus. Durant l'informatiu també posarem de relleu que es disparen els casos d'assetjament laboral, això quan també creixen les discriminacions per l'edat. Tot quan hem sabut que està previst que entre el 2026 i el 2030 més de 1.140 funcionaris de l'administració autonòmica es jubilaran. També repassarem les notícies més destacades de l'actualitat estatal i internacional perquè la crisi dels triatges de càncer s'estén a Madrid i 500 persones s'han vist afectades per una incidència en la comunicació dels resultats per carta del programa de triatge de càncer de còlon i recte. També destacar amb una notícia d'aquesta matinada que el Senat dels Estats Units ha arribat a un acord per reobrir el govern federal després de mantenir-lo tancat durant 5 setmanes. De tot això, però també d'infraestructures, cultura i esports, en parlarem a partir de les 7 del matí, d'aquí a manco de 20 minuts, a l'informatiu matí. Serà, però, quan acabi el primer vol a Formentera.
IB3 Ràdio és diversitat.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Et la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, era...
No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo me la veu. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el canal estandàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu cas. El meu cas també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
És una ciutat reial que tot temps s'hi cull amb figues sense haver-hi figueral.
Això és música i no el que fan els estrangers, punyeta. Joan Lluís Ferrer, com estàs? Bon dia. Com
va? Què tal? Molt bon dia. Molt bé.
Bon dia i salut. En Joan Lluís Ferrer es acompanya, és periodista, treballa a Diario de Ibiza, entre altres bandes, i hem aprofitat que el Pisuerga passava per Valladolid i que aquest cap de setmana passat va estar a Sant Antoni presentant una vegada més el seu darrer llibre, Ibiza Massificada, que és una mega obra de 450 pàgines que analitza la situació turística, urbanística, etc. De l'illa d'Eivissa, situació que és extensiva avui en dia, segurament, per sort o per desgràcia, a moltes parts de les Balears, no només a l'illa d'Eivissa. Joan Lluís Ferrer, com va anar la presentació? Bé, no? Això, és, això és una cosa dins de les xerrades del Club Nàutic de Sant Antoni. Supos que sí, et centraries en aquella zona.
Sí,
no?
Clar, efectivament. Bé, el llibre parla de tota Eivissa, com, i Formentera, fins i tot, com és normal. Però, bueno, en el cas de Sant Antoni s'ha de dir que és un dels punts preocupants de lo que passa a Eivissa, perquè allà hi ha un port, com tothom sap, i jo crec que és el pròxim objectiu de les grans empreses navilieres per apoderar-se d'un espai que és públic i que segurament serà el pròxim tros en caure d'aquesta illa on ja s'està privatitzant tot. És a dir, és un dels problemes que conta el llibre Eivissa massificada, efectivament.
El títol ja ho diu tot, eh? Vull dir, és un títol d'aquells que inclouen l'espoiler.
Sí, home, clar. No, a veure, no vull de fer reflexionar ningú sobre què significa el títol del llibre.
Sí,
és a dir,
sí,
és un títol informatiu i el subtítol encara ho és més. Profit per recordar-lo. Així no s'expropien la isla i no s'expulsen d'ella, crec que queda clar.
Sí, queda bastant clar i està amb una s'acompanya d'una foto de portada de,
també explícita.
Així des turistes celebrant la posta de sol davant de a Calador, no? Davant sí, de l'illot desvedrat. Fins a quin punt la situació d'Eivissa, que jo crec que podem considerar que l'illa de les Balears que està més complicada a nivell de lloguers, a nivell urbanístic, a nivell de massificació, fins a quin punt és extensible o es pot fer extensible, trobes avui en dia, la resta de les Balears?
Bueno, anem a veure, jo crec
perquè
que...
Perquè jo crec que d'alguna manera hem set pioners a Eivissa.
Per desgràcia. És a dir, jo crec que es pot fer extensible relativament. I per què dic relativament? Sí, perquè es ve que a Mallorca, la illa de Mallorca, hi ha una incipient situació de saturació. Clar, molta gent de Mallorca dirà, com que incipient? Estan ja plenament saturats? No.
Això diran,
és que vull saber aquesta plena saturació que venga a Eivissa. Així que i podem dir que Eivissa és la zona zero de la massificació turística. No hi ha només de les Illes Balears, sinó que jo crec que de tot el Llevant espanyol. Perquè, clar, val, també a Barcelona hi ha problemes de vivenda, que és una de les coses que s'expliquen aquí. Hi ha problemes de saturació turística, hi ha problemes de destrucció territorial, etc. Però és que Eivissa és allà on tots aquests components assoleixen la seva màxima expressió. I la veritat, ja és absurd parlar de que Eivissa va cap al col·lapse, perquè Eivissa està ja en ple col·lapse, en plena situació de col·lapse, on, bé, estan ja passant una sèrie de coses, a voltes desconegudes a les altres illes, com l'aparició d'aquests campaments de xaboles, que
això
ja no
recent,
són...
Això és tan recent.
Això és tan recent com des de fa uns 10 anys. Jo penso, de fet, quan vaig publicar l'anterior llibre...
I se'n parla de veritat des de fa uns
sí.
4 o 5 anys. Tu vas publicar l'any 2015 Eivissa, la destrucció del paraíso.
Correcte.
Que era una mica avisant de... avisant, descrivint la situació, però avisant una mica de lo que també anava a passar, vull dir...
Bé, sí, era una mica la història de, des dels principis, des dels anys 60 fins a, bé, fins l'any 2015. Un poc com va començar tot, com va sorgir tot, com a Eivissa va passar bé de ser un lloc com un altre, completament anònim, on que, bé, ningú coneixia. Després varen arribar els hippies, que varen ser, sense voler-ho, els pobres, els responsables de que tot començàs.
Entre xigarret i xigarret,
efectivament,
diguem.
Efectivament, varen dar nom a l'illa, varen dar-li aquesta aura de llibertat... bé, allí va començar tot. I aquest, la Eivissa, la destrucció del paraíso, és la història de tot fins al 2015, i aquesta Eivissa massificada és el que ha passat en aquests 10 darrers anys, que la gent dirà, tampoc va passat gran cosa. I
no, s'ha accelerat molt.
Sí, ha passat molta cosa. Jo destacaria la fonamental de totes, a part de la intensificació de la destrucció ecològica, la principal de totes és que a Eivissa ha aparegut la desigualtat social. Això és una cosa que no havia passat mai en tota la història, i quan dic en tota la història vull dir literalment en tota la història, perquè a Eivissa sempre ha estat famosa perquè els més rics de l'illa i els més pobres de l'illa no tenien una diferència, no hi havia una tanta distància de riquesa. Mm. És a dir, i a més, socialment sempre convivien, anaven als mateixos bars, els fills jugaven junts, hi havia sigut una uniformitat.
No hi havia nobles.
No hi ha hagut mai aristocràcia
a
Eivissa.
Com ahir sí que hi ha hagut a Mallorca i a Menorca.
Com hi ha hagut a Mallorca. És a dir, que i ara ha aparegut una pobresa molt nombrosa, el xabolisme molt més important que Mallorca, i una situació que realment és alarmant. I al mar, i a part d'això, paral·lelament a això, apareix superriquesa, superluxe. S'adonen situacions realment grotesques, de, que a 100 metres d'allà on estan sense sostre, que estan a Càritas, allí els hi donen menjar, els hi donen un llit per dormir, perquè no tenen res. A 100 metres hi ha superiots de superluxe allà on hi va tot tipus de multimilionaris. Estan un de vora l'altre, estan un enfront de l'altre, i aquest extrem, aquesta desigualtat extrema, és algo que no havia passat mai a Eivissa en 27 segles que tenim d'història.
Hi ha alguna cosa que amenaci aquest desenvolupament d'Eivissa? Perquè, clar, si d'una banda tu estàs explicant això, però d'una altra banda algú pot estar pensant, no, però és que vivim d'això, les Balears es viu d'això, Eivissa es viu d'això, es viu d'esturisme, gràcies a això viu molta de gent. Hi ha algun factor que trobis que amenaci aquesta desigual bonança econòmica? Perquè jo crec que és veritat que aquesta desigualtat es dona molt clarament a Eivissa.
El que pot amenaçar, no sé, una guerra nuclear...
No!
Coses d'aquestes que
esperam... No, em refereix a elements tipus que aquesta saturació provoqui una mala imatge, que es canvi climàtic, que es canvi climàtic d'alguna manera incideixi en sa temporada d'alguna forma. Estan veient, per exemple, un fenomen que no passava, que és que en juliol i agost ja no va tan bé com solia.
Bé, diguem que s'ha estabilitzat. Jo no diria perquè hi ha hagut un any o dos que, bueno, que hi ha hagut un estancament del nombre de turistes, tampoc canvia les coses. Ja es recuperarà, això. Jo crec que no li daria més importància, no sé, que això es perllongui més. Què pot amenaçar això? La veritat és que no ho sé, perquè Eivissa té la capacitat misteriosa, inexplicable, de sobreviure com a mite turístic durant dècades i dècades. Hi ha hagut destins turístics, no sé, Monte Carlo, Niza, tot, que han tingut una època d'esplendor i llavors han anat decaigent, i Eivissa va començar amb els hippies. Llavors, quan els hippies va començar a caure, es va inventar lo de les discoteques no es que decaiguen, però ja també hem inventat un recanvi per si cas, que és el turisme de superluxe. És a dir, sempre mos apanyam per estar en el candelero, com si diguéssim. Així que no sé el que pot amenaçar.
En el candelabro, com va dir aquella.
Com deia aquella. Així que no sé el que pot... Jo, de moment, com no siga... Clar, a voltes s'utilitza aquesta expressió que no m'agrada a mi, que és morir d'èxit, d'èxit, però si te mors no hi ha cap èxit possible. Bé, però la qüestió és una sobredosi de turisme allà on s'expulsi directament a tot aquell que no sigui un multimilionari, que Eivissa acabi sent un parc temàtic.
Algú haurà de treballar per ells.
Sí, però és el que està passant. Hi ha condicions molt baixes, visquent a una xabola, visquent dormint a un rulot. Clar, aquest pot ser el futur, si no mos espavilam.
Fins a quin punt Eivissa anticipa el que li pot passar a la resta de les Balears?
Bueno, relativament. Anem a veure les Illes Balears...
I això va una mica en el que t'he començat preguntant, però no m'ha acabat d'arrodonir el tema. És a dir, Menorca, que té, no sé ara mateix la xifra, però si Eivissa té 160 i pico mil habitants, Menorca en deu tenir...
100 i pocs mil,
vull dir que hi ha molta diferència.
A veure, hi ha molta...
Per començar... Per posar un exemple, Menorca o la part forana de Mallorca podien seguir un camí semblant?
No.
Per començar...
No segur. Per començar, Balears no existeix. Això és el primer que hem de deixar ja aclarit. Hi ha Mallorca, hi ha Menorca, hi ha Eivissa, hi ha Formentera, i com a màxim les Pitiuses. Però Balears és una entelèquia, una ficció administrativa que no ha existit mai, perquè sempre han existit les Balears per un costat, Mallorca i Menorca, i les Pitiuses per un altre, amb una evolució i uns orígens històrics completament diferents. Els Pitiusos som fenicis i els Balears són romans. Això comporta moltes coses. Bé, no mos allargarem amb això. Vull dir, no és concebible que la part forana de Mallorca o a Menorca passi allò d'Eivissa. Per què? L'estructura de la propietat, per començar, és molt diferent. A Eivissa i Formentera la propietat està feta d'una forma que cada parcel·la, cada finca, se construeix una casa, perquè històricament s'ha fet així, mentre que a Mallorca i Menorca la gent viu en els pobles, no viu a les finques.
També s'ha venut tota la serra de Tramuntana.
Bueno, s'ha venut...
I ja fa temps.
Sí, el que passa és que anem a veure...
Finques grosses i petites.
Sí, finques grosses i petites. Ara bé, fa que la situació de Mallorca siga igual que la d'Eivissa? Jo crec que no. La d'Eivissa és incomparablement pitjor, ja per una raó d'espai. És a dir, som una illa més petita, el creixement poblacional és molt més gros a Eivissa que no a Mallorca, el creixement de turistes és molt més gros a Eivissa que no a Mallorca. Menorca ni en parlant, perquè Menorca té una estabilitat en tots els sentits que jo crec que la posa a prova de bomba d'accessos com els que tenim a Eivissa i a part de Mallorca. Jo crec que no es pot arribar, i sobretot hi ha un factor fonamental. A Mallorca hi ha una consciència social, fins i tot en sectors de la dreta, fins i tot en sectors de la dreta, de que hi ha uns certs límits que no es poden passar. A Eivissa no hi ha hagut mai aquesta consciència social. A Eivissa, jo sempre he dit que a Eivissa es va inventar Vox abans de que existís Vox, perquè el Partit Popular que hi havia en els anys 80 i 90 era la cosa més trituradora del territori que hi pugui haver. Per tant, i ara recollim els fruits.
Però ara tenim un govern del Partit Popular en el Consell d'Eivissa que limita l'accés dels cotxes.
Bueno, sí, és positiu, no es pot dir que
copiant,
no
sigui... Copiant una iniciativa copiant progressista de Formentera.
De Formentera, correcte. Sí, això de limitar els cotxes està bé. Ara, per jo és insuficient. És a dir, crec que la base de tot és l'accés de turistes que arriben. I mentre no està això, mentre no reduïguem el número de turistes, s'hauran de moure d'alguna manera. Vull dir que aquí, i autobusos, com que no tenim servei d'autobús, que és ridícul absolutament, aquí crearem una situació difícil. Reduir el número de cotxes que arriben a Eivissa és important, però l'important és reduir el número de turistes. Almenys no fomentar que segueixi augmentant, perquè si no augmentam tots els problemes que tenim derivats de l'accés de turisme.
Digue'm algú positiu per tancar l'entrevista.
Algú positiu, esperançador, que puguem anar-me'n amb un bon gust de boca.
Sí.
És difícil, costa trobar una cosa positiva.
Estan parlant d'un llibre que es diu Eivissa massificada.
Sí, no, i acaba amb una part positiva, perquè jo ja m'he pres la lliçó de que quan escrius un desastre sempre has d'acabar amb una part positiva. La part positiva és que, Eivissa, no tothom es dedica a especular, no tothom es dedica a llogar casa, infravivendes a 1.000 euros o a vendre les seues terres o a liar-se amb especuladors, sinó que hi ha una part social de la població que cuida la seva terra, s'estima els seus valors i, bé, tant de bo que això sigui la llavor d'un canvi de rumb per poder fer que Eivissa es vagi recuperant de la situació en què està ara.
T'has fet ric venent el llibre?
Home, no, la veritat és que no em puc queixar de com s'està venent molt bé. Eivissa, l'extracció del paraíso va ser un bombasso, directament, i aquest va pel mateix camí, la veritat és que sí.
Molt bé, perquè la gent vol llegir sobre el tema.
Ja que estem parlant per totes les illes, he de recordar que aquest llibre es pot comprar a Mallorca, a les principals llibreries, i no sé si a Menorca, però a Mallorca almenys sí, segur.
Joan Lluís Ferrer, gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ho tenim fet. Esperam que us hagi entretengut una micolla, que és el nostre objectiu. A les 7 arriben els companys de l'informatiu matí amb totes les notícies. Que passis un dia boníssim! The time for a
Sol de